velloses a tots els barris. Per tant, això no me n'he penedit ni un sol dia, però és veritat també que la política ha de ser renovació. I també és veritat que en una època, com dic, tan intensa com la que ens ha tocat viure, doncs també hi ha costos personals i també hi ha una part de sacrifici personal. I això tampoc ho voldria obviar. I per tant, jo li he demanat a l'organització que fes la reflexió al marge de mi, sense que jo estigués present, perquè la pogués fer amb absoluta llibertat, però jo també m'he pres el meu temps per parlar doncs, amb el meu entorn més proper, específicament amb la meva família, que també assumeix part dels costos d'aquesta decisió. I això volia fer-ho visible, no vull amagar-ho, perquè efectivament, com dic, és un honor, és un privilegi ser alcaldessa d'aquesta ciutat. Estic convençudíssima, més convençuda que mai, del projecte de transformació que estem fent i que val molt la pena batallar, no?, i guanyar un tercer mandat per consolidar aquest projecte, però alhora també és veritat que en termes personals això doncs, a vegades té costos, sacrificis, no pots dedicar a les teves persones estimades el temps que voldries destinar i, per tant, crec que això també s'havia de valorar. No? I crec que, com que totes les persones que estem en política som humanes, doncs també està bé visibilitzar aquest període de reflexió, els dubtes raonables i que, finalment, doncs que sí, que amb tot el convenciment i també agraint doncs, el meu entorn familiar, personal més proper, el suport i el convenciment no? d'estar al meu costat per fer aquest pas, doncs amb alegria, amb molta alegria, dic que em presento com a alcaldessa per guanyar les properes eleccions i per sumar el màxim de suports. De fet, també crec que aquest tercer mandat serà diferent als anteriors, perquè, com dic, a diferència d'altres institucions que han estat molt paralitzades per diferents temes, Barcelona no s'ha aturat, malgrat tota la tensió política que hi ha hagut en el primer mandat, malgrat la pandèmia, malgrat les moltes coses que ens han passat, Barcelona mai s'ha aturat. I, com dic, tenim projectes ara mateix de transformació a tota la ciutat, projectes que són reconeguts internacionalment i que mereixen ser consolidats. I, per tant, com dic, és un honor treballar per això i treballar també per convèncer molta gent que potser quan vam arribar a les institucions, en la mesura en què érem gent que no teníem experiència de política professional i de gestió a la institució, doncs és lògic, no?, que molts veïns i veïnes poguessin tenir dubtes sobre si ho podíem fer bé. A mi una de les coses que m'il·lusiona és que ara pel carrer sovint em passa que persones que em diuen no et vaig votar però ara et votaré perquè crec que esteu fent bé. No tot, evidentment, perquè no tothom està d'acord amb tot, però sí que estic veient un model de ciutat que crec que és el que necessitem amb les prioritats que necessitem. I aquesta és la nostra il·lusió també. O sigui, la il·lusió és que aquesta transformació que ja és visible a Barcelona, aquest model de ciutat que dona resposta als reptes del segle XXI, com estan fent altres grans capitals europees, aquesta transformació l'estem fent amb la gent, amb els veïns i les veïnes, i és amb la gent que volem culminar aquest procés de transformació i guanyar la Barcelona del futur.
Doncs aquest és l'anunci d'Ada Colau. Quatre idees, sí, optarà a un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. El motiu, el nostre projecte de ciutat necessita aquest tercer mandat. Aquest és la frase, aquesta és la frase que ha dit l'alcaldessa de Barcelona. Una altra idea, no sóc jo, és el partit qui demana que faci aquest pas. Per tant, és un projecte col·lectiu. Segurament hi entraria en temes de comunicació política d'aquí a la fotografia, que no és ella sola, sinó que està acompanyada en aquest anunci. I Xavier Trias fa tot just una hora, deia en aquest programa, Ada Colau va dir que no, però s'ha acomodat en el càrrec que està fent allò que ella retreia quan va arribar al poder. I deia ella ara, en aquest sentit, sóc conscient que la política és renovació, però el partit ha fet aquest debat i m'ha demanat que tiri endavant. I diu ella també, jo he acceptat el cost personal que això implica des d'un punt de vista personal i de família. A veure, Sergi, Milagros, Carles.
A veure, jo, primer, aclarir aquest element, perquè sempre és recurrent sobre si està complint o no les normes internes. Sabem que les seves normes accepten dos mandats, prorrogable un mes, si es dona una sèrie de circumstàncies que, evidentment, doncs, depenen de la perspectiva que tinguin dins del seu partit i ell en particular, però que en qualsevol cas el que sí que queda clar és que aquest tercer hauria de ser l'últim. No? En tot cas, l'incompliment vindria si si es plantegés un quart, no? Però ho dubto. Jo sí que crec que té més de sorpresa del que ens puguem pensar, no en les últimes setmanes, perquè això ja sabíem que estava decidit, però sí si mirem una mica més enrere. O sigui, jo crec que, ho dèiem abans, la política, quan parlàvem de Xavier Trias, precisament, no? La política és una apassionadora molt dura, molt dura i molt exigent per a tothom. I jo crec que, a més, els comuns en particular, com li passa a altres partits, s'han autoimposat un règim intern molt exigent, de limitació de sous, per exemple, de limitació de mandats, de limitació de portes giratòries, és a dir, de llocs, en definitiva, on et puguis reciclar professionalment quan deixis la política, que ho fa encara més exigent. Ho fa encara més exigent. És a dir, no és el mateix per a un polític d'un altre gran partit, no? No només ja pels recursos dels que disposa, sinó per la facilitat que té o que pot tenir després per col·locar-se tant a nivell públic com a nivell privat, per trobar una sortida professional. Insisteixo, sense necessitat de favoritismes, sinó perquè també en un partit petit, molt d'esquerres, doncs això acostuma a ser més complex. Si a més li sumes doncs una sèrie de restriccions, insisteixo, a nivell de sous, a nivell de llocs on pots treballar, el temps que has d'estar d'espera, etcètera, etcètera, doncs acaba sent una exigència personal, professional, familiar, molt gran. I per tant, no crec que la decisió sigui fàcil en qualsevol cas, i jo crec que en aquest segur que no ho era, tampoc negaria el fet de que segurament les bones perspectives electorals que les darreres enquestes han anat atorgant a la seva candidatura, doncs ho afavoreixen, no? Afavoreixen que finalment es decideixi a presentar-se i a, bueno, doncs, a continuar per acabar, com ella deia, aquest projecte, veurem.
Milagros.
Bueno, jo crec que des del punt de vista de la decisió personal, crec que, com ella ha reconegut, té un cost gran, perquè, com deia abans el Carles, la política s'ha convertit en una mena de trituradora de vides. Requereix una... sobretot al nivell d'una alcaldia de Barcelona o d'un prepresidència de la Generalitat o de càrrecs, diríem, de molta responsabilitat. Són 24 hores sobre 24 hores. I és, a més, una tensió permanent. I és, a més, i això és nou ara, exposar la teva vida a un nivell d'escrutini públic que no s'atura amb el càrrec i que entra molt sovint en qüestions personals. I això és molt dur per molta gent. Ella ha hagut de suportar coses respecte del seu marit, de moltes coses, diríem, no? I tots els polítics en general s'arrisquen a que hi hagi infundis i coses perquè s'ha convertit amb la xarxa social en un instrument de desgast i d'erosió dels polítics.
Els famosos rumors, no? Ella mateixa deia en una entrevista que encara avui li diuen que si s'ha canviat de pis, que si s'ha anat a viure a Pedralbes,
sí,
diuen
sí, el mateix pensa... pis. O sigui, corren sempre per les xarxes que viuen un xalet a Pedralbes.
No,
o sigui...
Exacte, no? I és...
Ostres, sí, això lamentablement ho han d'aguantar tots.
Sí, no,
sí, això dic, que és general. Maragall, que és general no, i per tant ara això s'ha de valorar. Jo ho poso en valor, perquè és veritat que molt poca gent vol dedicar-se a la política. I que algú doni el pas, bueno, pues això d'entrada a mi em mereix respecte. L'altra qüestió és el tema que ella ha dit del tercer mandat que necessita pel seu projecte. Anem a veure. El primer mandat, quan ella va arribar a l'Ajuntament, va ser un terrabastall des del punt de vista del discurs públic que hi havia sobre la ciutat. Quin era el model d'èxit de la ciutat? Recordem que estàvem en plena voràgine d'atreure més turistes, quan ja estàvem saturats, i d'un procés de gentrificació accelerada i brutal. Llavors ella li va donar la volta a tot això, no sense un cost i alguns errors, com el tema del mobile o coses d'aquestes. És a dir, per donar la volta a un discurs que estava basat en l'exaltació de l'especulació, d'alguna manera, calia ser molt trencador. I ella ho va ser. Ho va ser trencadora. Què ha passat? Que 8 anys després ningú s'atreveix a discutir que el model de turisme s'ha de revisar, i de fet que s'està fent ben fet de revisar-lo. Tots els candidats que es presenten a l'alcaldia estan dient el mateix que Ada Colau deia fa 8 anys i que li contestaven. I respecte del tema econòmic, és una contradicció evident que es digui que Barcelona està en decadència econòmica i al mateix temps es presumeixi des de la Generalitat o des d'altres àmbits que a Barcelona hi ha un hub tecnològic de primer nivell a Europa, que Barcelona està atraient fires i congressos internacionals que se'n està portant de ciutats com Amsterdam, etc. Per tant, que fins i tot en el terreny dels congressos i de la proyecció internacional no per terreny, sinó que en guanya. És a dir, és contradictori dir que està en decadència la ciutat. Tota la crítica llavors s'adreça a un altre àmbit que és el de l'urbanisme i la mobilitat urbana. I llavors aquí, què ha passat? Ha passat que Barcelona també ha fet polítiques bastant dures de treure espai al cotxe, que han tingut la contestació del RAC, han tingut la contestació de molta gent, però a la postre, amb el canvi climàtic que tenim i amb aquests nistòrrides que tenim i amb tot el que està venint, el que veiem és que no només Barcelona s'ha alineat amb el que diu Nacions Unides, amb el que diu el Pacte de París, amb el que diu totes les organitzacions internacionals que s'ha de fer, sinó que s'ha adelantat en la protecció respecte a una crisi climàtica que ens ve cavalgant, que ve a una velocitat tremenda. I ara resulta que aquest projecte de crear refugis climàtics a les escoles, de posar més arbrat, de fer més amable la ciutat, de reintroduir la natura, és el discurs que s'està defensat des de tot arreu. I les principals ciutats del món estan aplicant aquest plantejament, perquè Ada Colau tampoc se l'ha inventat. Ada Colau està aplicant unes receptes que són generals, diríem, no? I quan va haver-hi la sentència de la zona de baixes emissions, dient que havia sigut malpresa, quatre grans ciutats europees van sortir en tromba a defensar Barcelona i dient que no pot ser que un tribunal es carregui una mesura que entrarà en vigor aquest mes per llei a totes les ciutats de més de 50.000 habitants d'Espanya. És a dir, la normativa espanyola ha anat també inspirada en aquest tipus de polítiques que aquí s'han avançat. No ho dic que s'hagin inventat, s'han avançat. Per tant, a veure, quan ella parla de que ella representa un model diferent, és veritat, és un model que ha estat molt contestat, però cada vegada resulta que està més incorporat al discurs de tots els demés i, bueno, això ara ho veurem a les properes eleccions. No té garantida la reelecció, ni molt menys.
Jo crec que segurament el problema que pot tenir Ada Colau, ella ha volgut fer referència a aquesta qüestió del tercer mandat, però jo no tinc tan clar que sigui una qüestió de reglament, la discussió, no? I l'atac polític, no, i l'atac polític que pugui rebre, que rebi Ada Colau, jo no crec que sigui tant una qüestió del reglament com segurament del discurs,
correcte,
no? És a dir, abans si fa tres mandats i fa 12 anys al capdavant d'una institució, que a mi personalment no em sembla malament, vull dir, de fet, el que molta gent segurament pensarà que és incongruent, diguem-ne, és quan tu fas un projecte d'aquest que tu mateix ja comencis limitant-te en el propi discurs, no? Que segurament Colau el que es pot trobar a partir d'ara és que algú li digui, bueno, si feies el discurs que feies sobre apoltronar-se en les administracions públiques i has fet, per exemple, dos mandats, vol dir que has tingut 8 anys per trobar el teu relleu.
Sí, no? Això, el debat sobre el relleu, això abans ho apuntava el Carles, i també és un debat interessant. No, jo el que volia dir sobre el reglament és que a mi em sembla important que no es deixi la sospita de que...
Un partit polític té la sort, diguem, de poder-se, diguem, gestionar i canviar les normes com consideri, si és que això no hi ha cap discussió.
Canvien, eh? Per això, és igual. El que trobo perillós és que es tanquem la idea que s'estan modificant. No només no s'estan modificant.
Si es vol, es pot. La CUP ho fa.
Però escolta, però és que ja està fet. És a dir, són tres. Ja, entra la legalitat.
Si fos un altre candidat d'un altre partit el que hagués dit això, se li estaríem dient el mateix. No passa res.
Però què ha dit?
O sigui, que es renova en tercer quan s'havia omplert la boca de que més de dos mandats és apoltronar-se.
No, a veure, un moment. Ella no ha dit mai. A veure, ella ha dit més de dos mandats és apoltronar-se. Clar, és a dir, ella el que ha dit
abans d'arribar a l'alcaldia era molt crítica amb més de dos mandats.
No? És que abans, tornem un moment al context. És a dir, tres mandats... No, escolta'm, és que és important. És a dir, aquí teníem un president que va estar 23 anys.
Sí, perquè la gent el va votar.
Per tant, aquí vam tenir un president de l'Estat que va estar 20 anys.
Si no passa
res. Aquí tenim candidats que porten tota la vida en política.
Si no, no s'ha de tenir complexa per tenir
molt
de temps de
govern. El que vull dir és que per tant, ells arriben, no són els únics, efectivament la CUP també, dient, això s'ha de limitar. I la limitació existeix, que és una cosa que no existeix a la resta de partits.
Però és que cadascú vota el que considera.
Per tant, Carles, la novetat és la limitació. El contrast entre el que significa la política apoltronada o professionalitzada de per vida és quan no hi ha límits. La diferència és que tu introduixis un límit, que en la CUP són dos i que en els comuns són dos més un. Per tant, és aquí la diferència. I el que trobo, diguem-ne, injust és que això no només, diguem, fem el relat de que pot ser una vulneració quan estan els propis estatuts, sinó que, a més a més, li traguem valor quan a la resta de partits aquestes limitacions ni estan ni se les esperen.
Colau ha dit... Ja està. Ho dic perquè...
Sí. Com que ella mateixa ha dit la política i renovació...
Està responent preguntes, espereu que és per ajudar-vos, diguem-ne, està responent preguntes als periodistes, diguem-ne, i li han preguntat, per aquesta qüestió, diguem-ne, i ha dit tercer i últim.
Sí, el que li podríem dir és si no guanya, si es quedarà. Perquè ara que es vagi preparant aquesta resposta... Bàsicament, diguem, és un consell gratis, però ara s'haurà de preparar aquesta de resposta.
Sí, sí, aquesta és una altra qüestió.
Com tots, sí, sí. Com tots, no perquè ella sigui diferent de la resta. Ella és igual que la resta. I si un partit decideix, doncs, 2 més 1, 2 més 2, 5 més 2, si al final és la gent que els vota. O sigui, ja està, no passa res. Si és que no té però ella mateixa diu, jo crec que la política ha de ser renovació... Doncs bé, és veritat que té dos mandats que no són dos mandats normals, perquè hi ha hagut dos anys aquí d'impàs que ha hagut de gestionar ella, igual que tots els que han estat al capdavant d'administracions, aguantant els palillos i els pals perquè no es trenquessin, i per tant ha estat difícil fer acció de govern, sinó que amb prou de feina, doncs, i per tant no són, direm, no seran 8 anys a l'uso dels habituals. Però jo crec que aquí el que s'ha imposat, i em sembla intel·ligent, és, diguem, el criteri del partit. Si volem ser opció, hem d'anar amb Ada Colau. Si no anem amb Ada Colau, no som opció. Ja està. Jo crec que això és... Diguem, no hi ha ningú altre, ni dels que té a darrere, que són les primeres espases, no n'hi ha cap que tingui, diguem, l'encant i l'empaque i la popularitat i la força, diguem, de candidat, com té ella, i ja està. I, per tant, em sembla molt normal. I vaja, haver d'arribar a aquest punt de no sé si em presentaré... No, em sembla que és intentar-ho fer massa... una cosa que és molt normal i molt lògica, que és que jo vull seguir governant la ciutat i el meu partit,
sí, però,
també.
Però per això em sembla un debat interessant a mi, diguem-ne, de per què no s'ha treballat que hi hagi una alternativa. És a dir, bueno, a Podem, quan hi ha el llançament, diguem-ne, de Colau, és el moment també en què està creixent Podem, de Podem, del Podem que va créixer amb ella, no queden.
Res.
No, és a dir, Íñigo Errejón és fora, diguem-ne, està en l'espaís, Pablo Iglesias ha decidit fer el canvi, i aquí no ha passat.
El partit no és només Barcelona en Comú.
Al Parlament.
No, el partit no és només Barcelona en Comú, eh? O sigui, Ada Colau, des del meu punt de vista, és un símbol estatal. El fet de que Ada Colau perdés l'alcaldia de Barcelona no és, diguem, un cop dur per Barcelona en Comú, només.
No, perquè és un
només.
Puntal bàsic del projecte.
Perquè hi havia una foto a València amb Yolanda Díaz, d'ella, etc. O sigui... Sí. Que jo puc entendre, diguem, que en algun moment li passés pel cap, però jo, quan Sergi dius sí que ha sigut una sorpresa, no. si fa un any que no hi ha preparació de candidat, és clar que segurament...
És el que deia la Milagros.
Segurament, a banda de la seva opinió, mira que t'arribo a dir, segurament a banda de la seva opinió, però l'entorn li ha provocat una situació en què no pot decidir una altra cosa que presentar-se, perquè porta una motxilla, diguem, una motxilla, o té sobre les seves esquenes una responsabilitat que va més enllà de Barcelona en Comú.
Jo el que volia dir, Carles, és que,
i de Barcelona.
Fa un any no estava clar. Fa un any no estava clar. Fa un mes sí, segurament. Fa un any no estava clar. No estava clar per molts factors. Per factors personals,
com
hem parlat la Milagros i jo. I per factors electorals d'estratègia política, doncs també, clar, com tots els
partits. Però seria, mira, jo crec que és de més valorar, diguem, el gest. És que jo no trobo un gest, o sigui, ho trobo raonable. És que ja està, si et dediques...
Ja està.
Si vols...
Escolta'm, jo el que... Al revés, jo això...
Però si tingués males perspectives electorals i es retirés i llavors apel·lés al reglament... Allà sí que jo l'assenyalaria. Perquè si ella tingués unes perspectives electorals de perdre, no estaria bé que marxés. I com que té perspectives electorals de guanyar, està bé que es quedi. És això que dic.
Bueno, jo no tinc perspectives electorals de guanyar. A veure, presentar-se sempre a unes eleccions,
sí, és
un
opció,
risc,
però és opcional.
Sí, però és un risc, molt gran. Per ella hagués estat més còmoda des del punt de vista personal, dir, pues, ja he fet dos mandats, he sentat les bases d'una transformació, i ara me'n vaig pel cos personal, que el post personal...
Però estàs d'acord que llavors...
Acabem d'assistir a una renúncia a l'alcaldia de Barcelona d'una persona que ha reconegut públicament que no pot aguantar la pressió que té, i té una pressió infinitament més petita que la que té l'Ada Colau, perquè està en primera línia del pim-pam-pum, no?
També les possibilitats de poder ser alcaldessa o no, diguem, eren diferents, també. Sí, sí. Però és cert que no té l'alcaldia...
Prefereixo el cercari.
Sí, no té... No,
perquè vosaltres ho donem per fet, però...
No, sí, que potser tens raó.
Jo el que volia dir és que...
No és, diguem, el que vull significar és que Ada Colau, crec, que s'ha convertit en una marca... que va més enllà d'ella.
El seu pesar i el pesar dels seus adversaris.
Sí, però va més enllà d'ella, perquè si es perd l'alcaldia de Barcelona, això té un impacte a Madrid, a Andalusia, a tot arreu.
Ara la incògnita interessant és veure què passa amb l'espai de Yolanda Díaz.
Okay.
Perquè jo crec que aquest espai... hi ha un llibre que retrata molt bé el gran problema de fons d'aquest espai, que és el llibre de l'Ignacio Sánchez Cuenca, La superioritat moral de la izquierda, que és un llibre que d'alguna manera vol entrar en la qüestió de si per què l'esquerra està tan convençuda que les seves propostes són les millors, perquè són objectivament les que en els seus programes inclouen la justícia social com un eix central de la seva actuació política, i això ningú discuteix, no? I precisament la reacció que tenen és d'aquells que estan defensant interessos que van contra la justícia social. Però llavors, perquè si és tan evident que els valors socials que representa l'esquerra són tan, tan bons des del punt de vista de que pensen en tots i són tan bons per la col·lectivitat, per què no guanyen les eleccions, no? I llavors, i per què aquest espai polític té tants problemes interns? I llavors ell apunta una idea interessant que jo crec que ho hem vist en el cas d'Andalusia i que ho hem vist en altres llocs. Hi ha una part d'aquesta esquerra que fa dels valors precisament la seva principal divisa. I així com és fàcil negociar interessos, és molt difícil negociar valors. I llavors, aquesta tendència a l'atomització, perquè ara pot haver-hi algú que digui, no, el tema de no perllongar-se en els mandats, el tema de limitació dels mandats, és un tema nuclear de la democràcia. I aquest és un principi al que no podem renunciar, perquè si no es convertirem com és de més, ta, 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 ta. I aquest argument te porta a criticar Ada Colau.
Mm-hmm. Fixa't que un dels grans problemes, perquè hi lliguem amb el principi de la tertúlia, i quan deies que el Xavier Trias havia parlat de que va ser un error desmuntar Convergència, un dels grans problemes que va tenir Jordi Pujol no va ser els atacs de fora, sinó els propis, que podent-li tolerar l'explicació de la deixa Andorra pels motius que va dir, el que no li van perdonar, diguem-ne, va ser el dogmatisme en la defensa d'una sèrie de determinats valors en la seva activitat política, que van veure trencats en reconèixer que hi havia aquells diners, fins i tot acceptant que podia haver tingut raó en tenir aquells diners fora. Pel motiu, no li van tolerar o comprar, diguem-ne, la pèrdua dels valors que havia defensat.
Però Convergència ha fet una cosa que s'ha de reconèixer. És a dir, ha reconegut que el tema era tan greu que això portava que no podia haver-hi continuïtat
en la marca. Però jo
i avui,
em refereixo...
I això contrasta, tens raó.
Em refereixo als valors, només, diguem-ne. No el polític, sinó la persona.
No, ho van fer per això, pels valors. Ho van fer perquè no podien dir ja mai més que ara som nosaltres els que tenim la raó moral, diríem, no? Però, fixa't, ara tenim un Núñez Feijó que amb el que està sortint del PP... Un PP, que és el partit del que ell és secretari general, que va nombrar un ministre com Fernández Díaz, que va fer el que va fer, i ara ho sabem tots que va fer el que va fer, mira cap a l'altre costat. És a dir, des d'aquest punt de vista, el Trias, el que jo crec que d'alguna manera pensava és, es ven precipitar per una qüestió de valors, i ara veiem que prescindir dels valors en aquest cas i mantenir les sigles té rèdits electorals.
El que passa
perquè,
que
mira,
ara no tenim temps perquè d'acabar, però també és veritat que segurament això en el PP passa perquè el PP es dona per renovat. Això seria una altra discussió, diguem-ne, eh? Però crec... Vaja, crec no. El PP es donen per renovats. És el que... Tens 10 segons. Pensé que havies anaves a dir alguna
tenia
cosa,
tantes
però,
coses
però ho has de dir molt ràpid. 10 no, però un minut sí.
No, molt. No, bueno, doncs mira, simplement, per, com que hem estat parlant tant d'això, és curiós en això com ha canviat també la política, eh? Perquè s'ha accelerat tant els últims anys que hem vist renovar-se els líders de tots els partits d'àmbit català i d'àmbit estatal. En qüestió de 4-5 anys no queda ningú dels... Només Pedro Sánchez, eh? El de Manual de Resistència, és l'únic que queda d'àmbit estatal.
Perquè ja era renovat en si mateix, va ser el primer
sí, renovació. De fet, va ser el primer en caure, exacte. Exacte. Per tant, hem passat de llargs períodes interminables de mandats a una política tan accelerada que molts d'ells, sense ser per pròpia voluntat, doncs es veuen fora de la política de manera molt immediata, no? I, evidentment, jo crec que això pues, no és tampoc l'objectiu a perseguir, eh? És a dir, al final, els mandats on puguis elaborar els teus projectes, de fet, hi ha politòlegs que diuen 4 anys en realitat és poc, s'haurien d'allargar les legislatures, perquè realment, quan tu vols dur a terme un projecte propi en una ciutat, però també en un govern de la Generalitat, en un estat, necessites períodes més llargs. No?
Jo crec que, al final, quan les coses van bé, no? Sempre tothom voldria més, no? I quan les coses van maldades... I perquè estava pensant, per exemple, en el Barça, vull dir que la llei de l'esport que te les va canviar es van posar mandats de 6 anys i tothom va estar d'acord, perquè justament no van dir la gestió dels clubs, la diuen, no, 4 anys, és molt curt, es va fer una llei de 6 anys i després, quan, per exemple, en clubs com el Barça va passar el que va passar, tothom se'n va posar les mans al cap i tots a córrer, no? A retallar anys de mandat, no?
Vull dir que al final... una cosa sí, sí. És perpetuar-se en el poder i una altra cosa és l'extrema volatilitat que hi ha ara.
No. Dic, és que hem passat a un altre tema en el qual...
Jo em referia al mandat, no a la persona.
Dos mandats, més, 3 mandats em semblen masses, no? El que sí que crec és que, a més, i això lligant amb el tema de l'hiperlideratge, les pròximes eleccions el model del projecte d'aquests 8 anys de govern serà el que centri el marc del debat electoral i això és transcendent, com deia la Milagros, eh? Ha aconseguit el canvi en els marcs del debat per situar aquestes qüestions en el centre.
Això, i fins aquí, això perquè no tinc més temps. No tenim temps de parlar de l'emèrit, eh? Però tindrem temps. Mira, ho deixaré només amb un titular. Nadia Calviño, vicepresidenta del govern espanyol. Banda socialista, per qui no ho tingui clar. Tots els ciutadans mereixen una explicació. Ximpum, que en parlarem els pròxims dies i llargament d'això. Publicitat, senyors, gràcies.
Adéu-siau. Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta setmana anem tardíssim.
Què us passa?
No, mira les coses. Avui també ha sortit la Colau. Bueno, en fi. L'actualitat. Mercè Raga, bon dia. Molt bé, home.
Sí?
Home, és dijous, fa una baixada tot.
Bum, ja està, eh? Ja tenim demà divendres, cap de setmana. Ja tens pensat el que faràs o no?
Encara no.
No?
Però alguna cosa. Refugiar-me del sol i de la calor.
Del sol?
Bueno, és el cap de... La previsió és aquesta. Sol i calor.
I tu no t'agrada estar al sol?
Ni el sol ni la calor.
Estupendo. Doncs cap als Pirineus,
un gran cap de setmana. Bueno, per exemple, seria...
Mira. T'he donat una idea ara.
És una opció.
Va, que no m'enrotllo. Vols música o no?
Sí, però li vull dir bon dia al David.
Ah, sí, hola, per favor.
Bon dia.
Sí, sí, sí.
El David em sembla que també és cap als Pirineus, eh?
I tant. Veus? Sí.
19 de maig de 1954, Paul. Va néixer a Austràlia Phil Root, el bateria d'ACDC. I quina és la cançó més coneguda d'aquest grup?
Home, Highway, no?
A veure, anem a fer un maridatge complicat. El repte és que agradi i que funcioni. Carla Bruni...
Carla Bruni?
Versiona aquest Hell...
Ara m'has convidat.
El
Highway to Hell amb la Carla Bruni.
Carla Bruni.
Veu sensual, veu pausada, així de bé sona. Hey, nothing that I'd rather do.
Ep. Going down. No sembla la cançó.
No, a mi per què m'ho escriu aquí, eh? Perquè si no, no diria que és el Highway to Hell, eh?
Ara.
Que de fons hi ha un cello, no? De fons.
Sí, com ja, sí, com de...
Fa dormir una mica.
La recepció d'hotel.
Vol, fa dormir. Va.
Bueno, però com a versió funciona, diguem-ne.
És suau, és una versió suau, però, clar, també es pot fer el contrari. Jo et proposo Marilyn Manson amb aquella energia, Pol, que ell només sap interpretar des del seu estil particular, amb aquella part més fosca. Potser és més difícil d'escoltar, Carla Bruni, però també queda més creïble.
Potser, sí.
No? Això sí que no estàs a favor.
Sí, sí, sí. A veure.
Va, escoltem.
Deixarem que arribi a la tornada.
Val.
Ara. Aquí una miqueta de tic-tic-tic. I fins aquí, Carla
Bruni.
Ja
està, no? Molt bé.
Sí.
No, ho has fet molt bé. T'aplaudeixo, estem d'acord. Tota
aquí.
La taula.
Fins
com
aquí.
Si estigués traient ell mateix, per favor.
Vota la Carla Bruni, vota l'esquerra.
Està traient el Highway i el Hell i tot. De les seves entranyes.
Pol, aquesta setmana com anem de punts?
No ho sé, tu vas malament. No sé com anem, però crec que tu no vas bé.
Dues i les he guanyat les dues.
Tu, escolta, no vinguis més a fer l'os,
n'hem fet dues, n'he guanyat dues. Un dia no el vam fer perquè no vam tard.
Un dia no hi era.
Sí, que en el millor...
Perfecte,
vull dir que en el millor escenari tens 0 punts.
No, però demà tinc el... l'oportunitat de guanyar-ho.
No, divendres de Winner Takes It All. Demà porta de Winner Takes It All i versions d'aquesta dels Ava. I si guanyes... Bueno, és el que vols fer, no? Si guanyes, tu quedes tots els punts. Si guanyes demà, te'ls quedes...
Ara ho he pillat. Molt bé, Pol, va.
Doncs demà de Winner Takes It All dels Ava. Que vagi el programa. Fins demà a les 8. I'm on the highway to hell.
Highway to hell, hell, hell. Don't stop me.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix gairebé 5, que passen de 11:15. Què tal? Salutacions de nou. Avui és dijous ja, 19 de maig d'aquest 2022, dia de gaudir del sol. Per tant, el Pol, Mercè i tu, a Serra, patireu.
Sol, home, no em pots posar sota el sol amb aquesta calor.
No, et poses a la piscina o a la platja.
No, ui, no m'agrada.
Refrescant.
Et cremes, eh?
Sí.
Molt risc.
Protecció.
A tope.
A tope.
Protecció Harker. 120.
Sí, sí, sí. Xistorra.
Giró, tu que ets xistorra o volta i volta o...?
Jo em cremo molt.
Tu cremes molt.
Jo em cremo molt, moltíssim.
Us heu cremat ja aquesta temporada o no?
Sí, no, sí, no, eh? Sí, jo sí.
Sí, 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 no. Perfecte. Jo ja ho hem passat, sí. Ja ho hem passat.
Jo encara no m'he cremat.
Ah, no, tu
no estàs a confusar, no em vaig posar protecció 50, que això...
Veus?
És infal·lible.
Quina platja vas tu, des de Figueres?
A Figueres tenim tota la Costa Brava, que hi ha unes cales precioses, o sigui, no recomano unes roses, però hi ha moltes cales per hi ha roses, Cala Pelosa, Cala Joncols, Cala Montjoi, que... preciosíssimes.
Que xulo.
Jo anava allà.
No sé si és bona idea, dir-ho.
Castelló d'Empúries.
Ara per dir a tothom.
Però, home, a veure, tampoc n'has dit cap altra secreta, Olma.
Castelló d'Empúries és molt xulo.
La platja de Castelló d'Empúries.
Què platja, si no té platja?
Sí. Home, si hi ha les runes a prop.
És l'Empúria Brava.
És maca, és maca.
No, per favor, és molt diferent, eh? Que hi ha molta...
Bueno, Empúries, Empúria Brava, a veure.
Aneu a la del Prat. Està més a prop, si sou de Barcelona.
Està molt bé.
Està molt bé.
I no està massificada.
Exacte, està molt bé. Hi ha uns xinguitos que són interessants, hi ha tranquil·litat. I a més, si t'agraden els avions, els veus passar en l'airar-se, que també fa molta gràcia.
I s'hi ha d'anar d'hora, perquè si no, no hi ha lloc per aparcar.
Per cert, nois, va, que arrenquem la part magazín del matí a Ràdio Estel. Salutació especial avui a Laia Palau, que amb 42 anys es retira del bàsquet professional. De fet, ho va anunciar ahir sobre el parquet del pavelló de Fontejau, a Girona. El seu hàbit natural. En aquest darrer quart de segle s'ha consagrat, ja sabeu, Laia Palau, com una de les grans llegendes del bàsquet espanyol. Espanyol Internacional, programa 166 del matí a Ràdio Estel, a la producció Ferran Capdevila, que ja saps, Ferran, que la millor sort i ventura és tenir renda segura.
Sí.
Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim Eva Cervera i Mercè Mondelo, i a les vies de so, ells dos, Jordi Carretero i José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
El que has de fer és arreglar-te, posar-te guapa i sortir.
Ara, vinga. Sintonitzar el matí a Ràdio Cel. Avui a les 11 tindrem a la Chaise Longue un convidat molt especial. Avui, alerta, hi ha canvi d'horari. A les 11, Chaise Longue aquest dijous, tindrem aquest convidat especial que sap moltes coses sobre el nostre cervell. Fa una mica de por, eh? D'aquí res, treballarem les neurones amb Pere Estupinyà. Ell és bioquímic de Tortosa i comunicador científic. De fet, el Pere Estupinyà ha fet llibres, conferències, i durant molts d'anys el vam veure al costat d'Eduard Ponset, a Redes. Actualment, per cert, el podeu veure al Cazador de Cerebros, que es pot veure els dissabtes a la 2. I avui continuarem, però, treballant les neurones. A les 12 saludarem a Cristina Junyent, doctora en biologia, que ens presentarà el seu darrer llibre, Fugir de les tenebres. És una obra que parla de ciència i ciutadania després del Covid. I a la 1 avui al matí a Ràdio Estel parlarem de Jacint Verdaguer. De fet, els actors Lluís Soler i Sílvia Bel protagonitzaran la pel·lícula documental Canigó 1883, volíem dir, que narra els ascensos del Pirineu que va realitzar el poeta buscant l'inspiració per escriure la seva obra Canigó. En parlarem avui amb el director de la pel·lícula, Albert Naudín, i amb un dels seus protagonistes. Va, i acabarem programa avui amb els àngels de les xarxes, com sempre fem, i el Freqüència Madurada. Per tant, et convidem a passar aquest matí ja de dijous amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Què, nois? Ens hi posem o no?
Sí, sí.
Home, i tant.
Va. Sí?
Sí, que després estem tard.
Ventall activat, saps? Cleca, cleca, cleca. Digue'm.
Molt corporatiu.
Sempre. Sí. Això és un regal, saps, d'aquí?
Sí, home, i tant. Que ens ha vingut a veure.
Si no ho sapigués, ens quedaria lleig, perquè també li va regalar una a ella.
A tot.
A tots, a mi també.
Sí, clar, és lleig. Va, entrem.
No sé de qui és.
Serra.
Què?
Tu sempre dorms bé.
Em desperto, em vaig despertant.
Ui, si això no, fa molta ràbia.
A vegades no dormo d'una tirada.
Sí.
I avui és dels dies que no he dormit d'una tirada.
No? Per què? No. Ens ho expliques?
Sí.
Va, anem. Com sempre diem, és tard. Alguna cosa que t'hagi complicat el son?
Sí, la calor. A veure, dormir amb la finestra oberta al mes de maig no és normal. A mi no recordo que m'hagués passat mai. Tot i que cada any dic, no recordo que he fet tanta calor, un estiu amb tanta calor.
Sí, sempre
es diu.
Sempre
es
diu.
El que realment em preocupa és com suportarem el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost, i per tant demano aquí que si algú em vol robar aquests mesos, que me'ls robi. A veure, el Sabina li van robar el mes d'abril, no?
Carai, bona crida. Hi ha alguna notícia que t'hagi també provocat un mal dormir?
Sí. Sí.
Oi, què?
Sí, sí, sí. Saber que el defensor del poble a Espanya no defensa el poble, sinó els espies del CNI.
És que també són poble.
Telèfon. Sí, també són poble, en veritat. Oh. A veure, si un senyor que es fa dir defensor no defensa uns ciutadans malament, que han estat espiats il·legalment,
malament,
què?
Que? Malament.
Malament. Ángel Gabilondo, que ara té aquest càrrec, que ja ens explicaran de què serveix, va tancar la investigació sobre Pegasus presentant un informe de 8 pàgines.
Ai, amb doble espai. Amb doble espai.
Hi havia faltes.
Sí. La primera pàgina de rigor en blanc, que sempre s'ha de
deixar.
La portada. Ja són dues, doncs són 6 pàgines.
Mm. Alguna
i
foto?
I l'índex.
I el pròleg, els agraïments...
3 setmanes de feina, sí. Per acabar dient el que ja havia dit Paz Esteban, l'exdirectora del CNI, que sí, efectivament, el Centre Nacional d'Intel·ligència va espiar 18 persones vinculades a l'independentisme. Per tant, vale, gràcies, Àngel, vete a tomar unes canyes.
I, escolta, perquè dius que hi ha coses que és millor que no saber.
Sí, perquè cada dia es demostra més que si vivim en la més estricta i ignorància...
Millor.
Som home, més feliços, no ens enfadarem.
Tipo què, Serra?
A veure, això passa sobretot en països com Espanya, eh? Per exemple, els àudios de José
Ilustres.
Manuel Villarejo.
Ja.
Jo si em pregunto on deu guardar les cintes d'aquest home. Ui. El pavelló Sant Jordi, Palau Sant Jordi.
No sé. Clar, no sí, ho tenim
al mínim, eh? O les clavegueres. Clar, les clavegueres deuen tenir tot d'allà.
Com les rates.
I la humitat, que dèiem.
Aquesta oloreta que deuen fer.
Els últims àudios evidencien que el Ministeri de l'Interior va estar relacionat amb l'Operació Catalunya. Dius, i passarà alguna cosa, hi haurà conseqüències. Les conseqüències ni venen ni se les espera. I mentrestant, qui va ser ministre Jorge Fernández Díaz deu estar prenent-se allò una aigua amb gas amb Marcelo, que és el, recordeu, el seu àngel de la guarda. Tenim dues opcions. Ho ens traslladarem a Tromsø.
Aquí.
Tromsø?
Això està a Lapònia.
Ah, molt
bé. Dels llocs més lluny d'aquí.
Anem-hi, fa
o, fred. I que s'està fresquet. O, mira, que millor no s'expliquin res.
Vale, Serra, i què és el que et posa de... Ai, Déu meu, aquesta pregunta. De molt mal humor.
Sí.
No vull saber-ho.
No, estic molt...
Però t'ho pregunto.
Coses indignants. Sí que a la Maria Salmerón només li queden 15 dies de llibertat després que un jutge de Sevilla li hagi comunicat que en 15 dies haurà d'ingressar a presó. Per què?
Per què?
Doncs per complir la pena de 9 mesos està acusada d'incomplir el règim... Fa anys, d'incomplir el règim de visites de la seva filla amb el seu exmarit. L'home havia estat condemnat a 21 mesos de presó per un delicte de maltractament habitual, però mai va arribar a entrar a cap centre penitenciari. En canvi, la Maria Salmerón haurà de complir aquests 9 mesos per evitar que la seva filla es veiés amb qui durant anys l'havia maltractat, que era el seu exmarit.
Tela. És molt fort.
Són les paradoxes de la justícia, que ningú entén. Nosaltres som molt jovens, però hi havia una sèrie TV3 que es deia... Era d'un jutge que, vengador, a la nit agafava una moto i vengava perquè el judici no podia fer. Era una cosa una miqueta fascistoide. Que sempre començava amb aquesta frase. La justícia és cega, però hi veu a la foscor.
Ai, és una mica...
Ara seria
la
més
porteja,
Sí, ara seria més convenient dir la justícia, efectivament, és cega i, a més, veu amb bé a la foscor.
Ai, carai. De què i qui estarà tothom pendent molt avui?
Doncs mira, podria ser, per exemple, i m'agradaria que fos del Barça de bàsquet, que aquest vespre juga a les semifinals de la Final Four a Belgrat contra el Real Madrid, hi ha molts nervis. Però no, de qui estarà tothom pendent és d'un home ja gran, que s'ha de recolzar amb un bastó perquè les cames i la cadera li fallen. És un home que, pobre, fa 2 anys no veu a part de la seva família.
Pobre.
Aquesta música de fons no li escau, però és igual, no la canviarem ara. Per què no el deixen tornar a casa? Ni per Nadal va poder tornar a casa.
Cruel.
Ara ho podrà fer, però no es quedarà a dormir a casa. Perquè el seu fill no el deixa, és a dir, com han canviat les coses.
Ja no el deixa.
Abans era, papa, puc quedar-me a dormir a casa a dormir? Que el papa et deia, no, ara no. El fill et diu, papa, no pots quedar a dormir a casa. Un home que avui tornarà i ho farà per gaudir d'uns dies de bon temps al costat del mar per jugar amb els barcos.
¿Por qué no te callas?
Vale, tu, ¿por qué no te quedas?
Alguna notícia que et faci sentir feliç, Serra? Va, comparteix.
Alguna. Hi ha, per exemple, referent a un nou programa a TV3 que estrena aquesta nit i que es diu Una història de la literatura.
Anem a parlar de Guillem de Berguedà, eh?
Qui és aquest?
Buenos días, Ausiàs. Ausiàs, hi ha un debat.
Home, no hi ha debat, hi ha un accent.
Exacte, hi ha un accent.
Tampoc sé que la primera persona que es posa davant d'unes càmeres a parlar d'una cosa que no coneix en propietat.
És un programa d'humor.
Boníssim.
Sí, en format breu, sobre literatura catalana. Està bé, no? A mi m'agrada aquest format, fer parlar de la literatura, dels autors, amb humor.
I sobretot breu, que també
està bé. I sobretot breu, que també està bé. I em fa feliç perquè la presentadora és Elisenda Pineda. Clar, no és bonic que li donin una oportunitat a gent nova a la tele? A mi em fa il·lusió, m'agrada, perquè és justícia, és just. Ella, que després d'uns anys presentant un concurs a la ràdio pública, després d'haver fracassat, pobra, intentant aquell allò que feia el programa de les tardes, fer una espècie de first dates a la catalana, després de les seves aparicions estel·lars al programa El Llop, després de, i molts despresos, home... Sembla que, a veure, ja veurem, ha trobat el seu forat.
Però una oportunitat, la Pineda. Jo, per exemple, la veia quan al seu inici, sí. Estava superenganxada. Us en recordeu que feia un programa, aquelles del Maresme, no? La Pineda? Ai, ara no,
no
sé de quin poble
és. És de Catalunya.
Però,
és de Catalunya del món, perquè està tot arreu i fa de tot i enllaça una cosa amb una altra. Quina sort.
Escolta, aquí també està d'estrena Movistar Plus.
Sí, amb una nova sèrie que fa molt bona pinta. Es diu Rapa.
Rapa.
¿Tú sabes quién es?
Tendría que saberlo.
La alcaldesa.
Pep.
Ui, no l'Ada. La alcaldessa de la Coruña. Es la maten. No és l'Ada Coruña.
És que l'Ada no parla castellà.
Exacte, no. Quan no vol, quan vol, és igual. Protagonitzada per Mònica López i Javier Cámara, els seus creadors són Pepe Coira i Fran Araujo, que són les mateixes, no sé si l'heu vist, una sèrie que es diu Hierro.
Oh, sí.
Molt bona.
Maca més.
Per Cap de la Penya, que està molt bé. Ara han canviat d'escenari, han deixat les Canàries, se'n van a Galícia, que és la punt de partida d'aquesta nova sèrie, que tot parteix de l'aparició d'un cadàver, que és el que dèiem, de l'alcaldessa de la Corunya. La investigació corre a càrrec d'una sergent de la Guàrdia Civil, Mònica López. M'encanta Mònica López, i trobo que ha estat molt desaprofitada durant molts anys, i ara està com ressorgint, i em fa molta il·lusió. Home, és una nissaga de poder, Mònica López.
Ah, sí, sí, ja sé qui és, l'Abril, home.
L'Abril,
exacte. La nissaga, sí, home.
Fantàstica. Doncs investiga aquest cas i també pel mig apareix un professor de literatura que és qui troba el cadàver, qui va trobar el cadàver de l'alcaldessa, que és Javier Cámara, que sempre està sensacional. 6 capítols, passen ràpid i a més Movistar Plus els estrena de cop.
I acabem ara amb l'aniversari d'un aniversari.
Sí, avui, 19 de maig, fa 60 anys d'aquest moment. Es va fer llarg aquest Happy Birthday, perquè anava molt lenta cantant.
Però en directe devia sonar millor, no?
Sí. Sí, sí. Bueno, això és del directe de l'època, eh?
Ja, per això, però em refereixo que...
Ja, sí, home, i tant.
S'ha conservat. Es portaven uns altres com les cintes del Villarejo, que van també perdent qualitat.
Sí, això és la nit en què Marilyn Monroe va aparèixer al Madison Square Garden per felicitar el president Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que no era el seu aniversari. De fet, ell feia els 45, 10 dies després.
Ah,
bueno. Va ser com una sorpresa. La sorpresa hauria de ser seva, perquè tothom deia que Marilyn i Kennedy eren amants des de feia mesos. Clar, tu estàs allà...
I
a big surprise, dear president, i t'apareix... Oh, my God, it's my amant.
It's my amant. Si volem saber més sobre aquesta nit.
S'ha explicat tot,
però...
Hi ha una a l'avantguàrdia, al Viure, a la secció Viure.
Gràcies.
De res.
La imatge del dia.
Ai, el Magiró, on la trobarem?
Doncs mira, també l'avantguàrdia.
Carai. Vinga, explica tot. Explica'ns, il·lustra'ns.
T'il·lustro. Mira, a la imatge es veuen dos individus banyant-se en una font. Bé, diem una font, però és com una mena de font, perquè us heu d'imaginar, l'aigua de color blau no és. És més tirant cap a groga.
Ai,
és una
jo t'anava
cosa...
a dir, ara m'hi banyaria, però al dir-me
no,
això...
No, jo crec que si veus la imatge...
No m'hi porta.
Treuen les ganes, de veritat. Doncs si veuen dos individus torrats, metafòricament i literalment, perquè la crema solar no l'utilitzen, i estan bevent cervesa. I no sé si ja us podeu imaginar de qui estic parlant. Si no us ho podeu imaginar, són els seguidors de l'Eintracht de Frankfurt a Sevilla.
No aprenen. No aprenen els alemanys que quan han de venir, quan han de baixar al sud, s'han de posar cremeta.
Només prenen mam.
Prenen.
S'hidraten, però no es protegeixen la pell.
Sí, molt malament, molt malament. Doncs ahir van tornar a protagonitzar una altra batalla campal i diversos aldarulls, que no és la primera vegada, tampoc n'aprenen d'això. I sembla doncs que entre baralla i baralla aprofitaven per anar a les fonts, suposades fonts, a refrescar-se, perquè, clar, s'ha dedicat a fer un dia molt calorós.
Clar,
o sigui,
i a Sevilla.
I a Sevilla, tu diràs. Doncs res, s'ha dit que tot i les condicions en què anaven, van ser prou llestos, perquè a la imatge es pot veure que van aconseguir posar les cerveses a l'aigua i flotaven, vull dir que sobre estaven fresquetes.
Sí, és que s'ho pensen totes.
Incívics. Això ja no ho fan.
Harki, tu,
no fan.
Quina temperatura deuen tenir a Bèlgica? Estic com molt obsessionada avui. Has viatjat fins allà per veure amb els teus propis ulls una cosa que semblava gairebé impossible i que protagonitza una barra de pa.
A veure, partim de la base que jo sóc molt panarra, jo menjaria pa tot el dia.
Panarra?
I no em creia que algú al món, Mercè, que pogués passar, que pogués fer un pa que tingués tan mala pinta que no em vingués de gust provar-lo.
Quin horror.
Doncs he vingut fins aquí, fins a... Sí que hi és real. A veure, la protagonitza la belga Samantha Van den Zompel, que és una d'aquelles persones que durant la pandèmia es va pujar al carro de fer pa artesanal. No sé si vosaltres us hi vau animar.
Jo no.
No, però tu,
de fet, a la presentació, me'n recordo, el primer dia que vaig dir que et feia il·lusió tenir una panificadora.
Ah, sí? Ja, però també deia, no us creieu res del que us digui.
També és veritat, perquè sempre...
Ella, però, la Samantha, és una persona molt creativa i fa els seus pans de quilo... Aquí és el problema, en forma d'animalets.
És horrorós.
Animalets molt desagradables, molt lletjos, que m'han recordat una mica l'emblemàtic aquell León Come Gambas de Masterchef, però a base de massa mare.
Però, de fet, avui ja et quedes amb una de les creacions, especialment, ja t'avanço, mal gust. Harke.
Sí, un pa que ha fornejat en honor a l'actual any del tigre xinès. Per tant, ha fet un tigre de pa. Un animaló amb els ulls tristons i ha posat dues panses, ai, i fa molt mala cara. Podeu veure la imatge de la tristesa al nostre compte Twitter. Jo he pensat, estant aquí a Bèlgica, no pensava, tenint com tenim a casa nostra el pa de Sant Jordi.
Oh, que bo.
El pa d'olives, boníssim, el de fruits secs, el de llavors. Aquest pa d'animals el considero més que prescindible, per tant, torno cap a casa, que jo trobo a faltar els forns d'aquí.
D'acord, Marta, et comprem la corresponsal.
Vaig tornant.
Sí, però vés tornant perquè avui s'ha fet viral a les xarxes una malaltia amb nom de simi.
Sí, ahir el Ministeri de Sanitat alertava d'una nova malaltia, fins ara desconeguda, i per què no dir-ho amb un nom cridaner, la viruela del mono. Pobret, pobret. En català correcte seria la verola del mico, que podria ser també el nom del grup Revelació de Música en Català del 2023, estem d'acord o no?
O un nom d'algun conyac o d'alguna beguda.
La verola del mico.
No,
perquè et recorda la nit del mono.
Ah, això. Posa't una mica en situació.
Doncs mira, aquesta verola del mico, de moment s'han detectat casos a Anglaterra, Portugal i també a Madrid, 7 pacients diagnosticats. Es tracta d'una malaltia raonablement benigna.
A veure què vol dir això.
Però que causa, espera't, però que causa lesions grans i visibles a la pell, semblants a les de la verola. Per al contagi hi ha d'haver contacte directe, molt estret, i durant una bona estona entre dues persones. No sé si d'alguna forma entre línies podeu llegir.
Ens fem una idea.
I us preguntareu, per què es diu la verola del mico? Us ho pregunteu.
Ens ho preguntem.
Sí, estic preguntant interiorment.
D'acord, doncs perquè la malaltia es va descobrir l'any 1958 als Estats Units en micos de laboratori.
D'acord, dit això.
És tan romàntic. Sí,
Harke, digues. Per què s'ha fet viral la verola del mico?
Doncs fins ara no ha arribat aquí, des del 58, carai, tu.
Bueno, es veu que ho tenien bastant culat als Estats Units. Arran de les declaracions, s'ha fet viral aquesta verola, arran de les declaracions que Fernando Simón feia, doncs això, en ocasió... No, a veure, va fer unes declaracions al Fernando Simón.
A veure.
En aquest cas, lliure d'ametlles, eh? O sigui, no es va ennuegar, ho va fer... Vull dir, la declaració va estar bé. El que passa que sí que és veritat que era una mica... no va ser massa concís. Ell deia, no és probable, atenció, amb la declaració, no és probable que la viruela del mono vaya a generar una transmissió importante.
Jo em veig tots amb verola del mico, d'aquí 4 dies.
Una frase, sintàcticament...
No vull, dic que em veig. També van dir el mateix.
Ah, per l'anunci del Simón, no?
Si dius no veo yo, eso quiere decir que todos con ronchas.
Que, a més, no és aquest home, que és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, no, penso que hauria de donar una declaració una mica més precisa.
Home, sí.
En canvi, donar una frase sintàcticament rebuscada, poc concisa i genera molts interrogants. I què passa, doncs, que Twitter bull? Ah. En primer lloc, com? Doncs la gent puja fotos. Moltes imatges desagradables amb mans amb pústoles, crostes i erupcions cutànies.
Perdona.
Que són imatges d'arxiu, no dels propis usuaris, això també ho hem de dir.
En sèrio?
I que seria la reacció del cos a aquesta verola del mico que ja s'ha viralitzat amb el hashtag viruela del mono. També tuits, un parell de tuits. L'usuari Mitch Buchanan fa una piulada en forma de vaticini, una mica en la línia del Serra. Ha dicho Fernando Simón que como mucho va a haber dos casos de viruela del mono, ya podéis ir comprando papel higiénico. El tuit de John of God és continuista, una mica en aquesta línia. També no me preocupaba la viruela del mono hasta que Fernando Simón ha dicho que no hay que preocuparse por la viruela la del mono. També hi ha algun usuari confós, la Olma també ho vaticinava, ara que s'acosta també el cap de setmana. Víctor Segura piulava viruela del mono o anís del mono? Aquest és dels teus.
M'has preocupat, per un moment, dic ara jo quin tuit he penjat, dic jo no.
Amb tot ens quedem amb el tuit de Profeta Baruc, que piula, elegí un mal dia para ponerme un mono en el hombre. Vingui el que vingui, passi el que passi, amics, no perdem mai l'humor.
Justeja, no?
Perdó?
Torna-la a dir.
Sí, sí. Jo el trobo que està molt bé. Elegí un mal dia per a ponerme un mono en el hombro.
Ah.
No?
Jo sí, no.
Sí, és com metahumor.
Tota la vena.
Noies, no perdeu l'humor, va. Va, va, va. Que no us faci por la verola.
Perdó. Què, ja està?
Sí.
Això es va calor, eh?
Ai, Olma, no pots... pobra.
Giró, no, a veure, què fem? Demà tenim a la Vallejo ja, que ens estarà escoltant. Li enviem una salutació especial a la Olga, però va, vine demà, també ens fas la curiosa, no? Va. Que ja que l'havies fet. No?
Vinga a fer la curiosa demà.
Sí, okay. Home, sí, 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 home, sí. Sí, home, sempre traieu... Us deixeu curioses i coses per fer, de manera que demà us estalvieu feina, home, en canvi... Clar.
Li hem de posar nota a la Giro, perquè quan no, quan vas d'Erasmus...
Ah, és veritat, al final de... O quan vas de pràctiques, al també. Final et posen una nota.
Bueno, però, clar, de pràctiques no està. Bueno, és un Erasmus compartit.
No, però fem aquest joc, demà et farem l'avaluació.
Vale, sí?
Vindré preparada per...
Tindràs un PA, potser. PA, progressa adequadament.
Vital Serra, molt bé. No? Estàs molt al dia de valoracions.
Progressa adequadament també podria ser el nom dels artistes revelacions.
També.
Molt bé.
Sí, nom de
està
grup,
molt bé.
Sí, aquell negatiu no me recordo com es deia. Progressa amb N.I. N.M. Necessita millorar.
Necessita no progressa.
Està encallat.
N.P. No progressa.
Està encallat.
No hi ha progrés. Què, hi ha saps el que progressa?
O madura.
U.A.C. Queda't a casa.
També. Mira, pels que estan a casa, poden no participar al concurs.
Què? Va.
Va, freqüència madurada, eh? Ui, joc avui. Una cistella Capravo. Sí, avui, a veure, a aquells que sigueu una mica més sensibles, potser desconnecteu la ràdio per uns minuts o baixeu el volum.
Demana disculpes, ja.
Ja us disculpo. No us disculpo, em disculpo. Un 19 de maig com avui, però de l'any 1536, Anna Bolena moria a la Torre de Londres. A veure, ja ens avancem. No va ser una mort d'aquelles plàcides?
Ai.
La pregunta del freqüència madurada d'avui és com va passar l'altre barri Anna Bolena... Primera pista.
Clar, en aquella època...
És que anaven així les coses.
Ah, tocava el... Tocava el clavicet.
No, us, havia, us heu de quedar amb el primer so, que per
vols
mi ha estat prou concís. Sí? El tornem a posar? Va, atent. A veure, no va morir d'una malaltia llarga.
No, no. A la barra de mico.
No va ser, no va ser la causa de la mort. Si des de casa ja ho sabeu, 663-99-30-62, en format nota de veu o missatge, o també un correu a la marcialmatí@radioestel.cat, que ella us respondrà molt amablement i de forma personal.
Que es deia Ada abans.
Qui es deia?
L'Anna, es deia Ada.
A la Bolent?
Sí, no ho sabíeu, això, històricament.
Ada Bolena?
Sí, Anna Bolena, ella li van dir Anna.
L'Oriol li ha contestat,
perquè Anna vol N.
Què diu l'Oriol?
L'Oriol, i mira, avui me la sé i l'ha encertat. Ejar, que apunta l'Oriol, que directe demà.
L'Oriol té tots els números a guanyar demà,
aquesta setmana està a tope.
A tope.
Ha passat, fins i tot, l'Oriol. No, perdó, Oriol, perdó, dona oportunitat als altres.
A veure si no guanya vindre aquí a la finestra i...
Volem més dades de l'Oriol, perquè l'Oriol és molt escuet, haig de dir que... jo perquè avui me sabia la freqüència.
A veure, tampoc els hi podem demanar més.
Bueno, fem una cosa.
Ha fet la seva feina.
Agraïm la participació de l'Oriol i tots els oients que vulgueu participar a la freqüència madurada, però, va... Jo callo i deixem escoltar aquesta gran cançó de Sam Smith, que avui fa 30 anys, sabeu qui és?
Ai,
és el cantant britànic. I m'adeixo 88, que m'he quedat boja. Diu, quan feia més xic.
Un tros d'home.
Més xic. O 88, és una passada.
Encara pot créixer, és molt jove, eh?
Sí, 30 anys.
Encara és tu. A veure si continua creixent aquest home.
Bueno, va, pugem-li el fader. Sí, José, va, mana, digues alguna cosa, perquè si no aquí... Stay with me, Sam Smith. Per tant, avui us demanem això, que us quedeu amb nosaltres al matí a Ràdio Estel, us ho canta el Sam Smith. I després, a l'ulletí de l'Anna Closa i en Toscano, parlarem amb un lladre de serveis. Mare meva, amb el comunicador científic i escriptor i speaker també, Pere Estupinyà. Tot això després de l'ulletí. Fins ara.
picture. Oh.